Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui tertúlia esportiva, la dels divendres, en companyia de Jesús Galindo. Molt bon dia.
Bon dia.
Joan Riera, bon dia.
Sí, un bon dia per tots.
Josep Maria Planas, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Àlex Palomar, bon dia.
Bon dia.
Anirem directes al gra. El diner, els diners, no fan la felicitat ni tampoc un gran equip de futbol. I això ho heu entès, no?
Això està clar i s'ha vist ben bé en el partit que m'imagino que tu et refereixes, el partit Sant Germain, i que realment doncs, s'ha vist que no és el problema de diners, no és el problema de jugadors, és problema de mentalitat. O sigui, per mi el PSG està acostumat a tindre una temporada molt plàcida a França, juga amb equips molt inferiors, i quan es troba amb la realitat, que a més s'ha trobat amb una realitat molt bèstia, que és trobar-se en el Madrid o haver-se trobat en el Barcelona, i no com el Manchester City, que s'ha trobat al Basilea, pues s'ha donat compte de que la mentalitat dels jugadors no està preparada per aquests partits. Vull dir, és qüestió de mentalitat, no és qüestió de res més.
No sé, a mi va ser tan pobra la imatge que va donar el PSG que mentalitat, més que mentalitat, jo diria que és una qüestió de que juga en una lliga molt fàcil.
Bueno, el que està
molt dient. Fàcil. Juga en una lliga molt fàcil. Llavors, li falta la competitivitat.
Bueno, la mentalitat per competir amb aquests partits,
sí.
És que esclar, ja és així.
Sí, però vull dir que tu agafes els jugadors aquests i els poses a altres clubs de nivell i segur que responen perquè
sí.
Com a equipàs té un equipàs.
Sí.
Té un equipàs, però va ser penosa la imatge, sí. És que no va haver-hi la sensació ni 5 minuts que diguessis aquests poden reaccionar i poden fer alguna cosa, menys a mi no me la va donar en cap moment.
Jo diria que efectivament el diner és sinònim de bones plantilles, no és
de bons equips,
però no de,
no de bons equips.
No, no, jo he dit de bones plantilles.
Molt bé.
Estic parlant amb propietat, soc un futbolero. Jo veig cada cap de setmana partits des de juvenils, de primera catalana, de segona catalana, de tercera divisió, de segona divisió, de lliga. Soc un home de futbol i contínuament veig partits. Estàveu vosaltres a fora enfocant temes de problemes de grades, etc, però aviam, és que això passa tot arreu. No només passa, fa poc al camp de l'Atlético San Juan de Montcada hi ha un problema greu també, vull dir, a tot arreu hi ha un problema, a tots els camps hi ha problemes, vull dir que no és, a mi que posin quatre bengales, això és aneu a Argentina, aneu a Xile, aneu a Colòmbia, aneu, ja veureu les bengales, ja és el don del dia a dia, no? Sobre el Paris Saint-Germain que parleu vosaltres, bueno, jo sempre dic que l'eliminatòria de Paris Saint-Germain-Madrid era l'eliminatòria pel Madrid. El Madrid actualment només té una motivació. La motivació del Madrid no és ni la Lliga ni la Copa.
Champions.
La motivació del Madrid és la Champions.
Home, clar, és l'únic que li queda.
El Madrid té el segon jugador millor del món. Té el segon millor jugador del món. I la seva motivació és l'airar a la Champions, l'airar a ser com la pilota d'or, com el Balón d'Oro, com intentar l'airar-ho tot. Tot. Està claríssim. I això és igualitari a què? El que tornem al principi. Un gran sou, una gran autoestima a través de ser el millor econòmicament, esportivament, per ell, que això també fa que els clubs no es debilitin, tot el contrari, que els clubs tinguin hegemonia i els clubs tinguin potencial. El diner ajuda a tenim el Messi al Barcelona. Però tu sabeu el que cobra el Messi? Millor que no ho sapiguem.
Sí, però què va costar el Messi?
Anem enrere. Tenim jugadors que han costat molts diners i no els fem ni servir. André Gómez, Alcácer, poc Alcácer.
Oh, André Gómez encara va jugant.
Sí, però
veu malament, però va jugant.
Però estem dient, invertim molts diners, efectivament. Sí. Hi ha moments que dius, home, jo crec que la inversió més important... Jo vaig treballar a plegats a la selecció infantil catalana amb el Carles Reixac i després el Nadal, els entrenaments quan entra a Barcelona l'última dècada, d'ell, amb el Txanco i el Toño de la Cruz, anava cada divendres a l'estadi amb ell, i tenia molta amistat i m'explicava un exemple, que aquest exemple el tingui, s'ha de marcar les quotes del futbol, és que nens, el Barcelona s'equivoca fitxant, i qui diu això? Diu el PSG, i ara poso l'exemple, fitxant nens de 8, 9, 10 i 11 anys, malgastar diners amb aquestes edats és una bestiesa, perquè a partir de que, i jo com a experiència ho puc dir-ho, a partir de que un nen comença a consolidar i comença a tenir les idees clares socioesportives, és a partir de 13-14 anys, no amb edat tan propera, perquè hi ha molts canvis hormonals, canvis socials...
Sí, quan són cadets.
Correcte, ho has dit molt bé, Carme, cadets. Quan són cadets. partir de cadets. I la idea que l'aposta s'ha de fer a partir de cadets, no s'ha de fer abans. I això se'm va quedar. I veig que, efectivament, amb això s'han començat a esperar, no, i la majoria de clubs, sembla ser que algun club de Londres o d'Inglaterra també comencen a apostar per la canalla jove, també, però ja no tan jove. Fica-se bé que només volen fitxar juvenils de primer any i a un carrer que despunti. Ja tampoc van amb edats molt baixes.
Bueno, això jo crec que dels diners és com... És un paradigma que tampoc podem establir una norma d'utilitzar els diners, a vegades no fa els equips les plantilles. Jo crec que el més important és tenir un objectiu clar de per què te'ls gastes realment, o sigui, si són profitosos
no.
I són eficients, clar, els diners que t'estàs gastant, perquè tenim el cas del PSG, que crec que el problema és el timó, que ningú agafa el timó o el rumb de dir ens estem gastant uns diners per fer això. Simplement agafes grans noms, els empaquetes tots en un 11 i a veure què surt. I Unai Emery hem vist que no ha tingut la capacitat per gestionar això. En canvi tenim el Manchester City, que ha fet el mateix, perquè el Manchester City és un equip que s'ha gastat una milionada. Crec que la defensa, en si només la defensa costa 300 milions o 400 milions, però el que ha fet Pep Guardiola és gastar amb seny dient, jo vull això, encara el costi que em costi, però faré aquest equip amb els diners que em costin, i ho estem veient. Que també hem de veure el Manchester City encara competir amb un gran. Això és una altra cosa.
Si em permets, el Guardiola també un àpice que sempre diu, i deixa l'accent ben puntualitzat, que i no té el Messi.
Sí, però...
Ei, tinc-ho clar, ell no té el Messi, i actualment hasta el Cholo Simeone l'altre dia va tirar flors, encara que algú s'ho prendrà malament, dient que juguem, si tinguéssim el Messi hauríem guanyat.
Sí, però tens un equip que potser et treules, un equip és com més regular a la competició, un jugador potser, si se't lesiona Messi, per exemple, és el problema.
Si se't lesiona Messi, amic meu, el Barcelona estaria per la meitat de la taula.
Bueno.
I t'ho dic, jo sóc culer i amb tot respecte, perquè no, el Barcelona igual que el Madrid no tant, veus? El Madrid, inclús sense jugar Cristiano Ronaldo, l'any passat el Madrid va guanyar la Lliga sense Cristiano Ronaldo, haver-hi partits
millora
molt compromesos.
No? Millora,
sí,
l'equip.
Sí. No, millora perquè pel seu ego. No, és diferent al Messi. El Messi el millora a través de treballar en conjunt, en grup. Però el Cristiano Ronaldo és el seu ego, i el seu ego és el xut, és
la fam. Sí.
Això és un gran avantatge pel Madrid. I per ella a la vegada, perquè busca té, la seva consigna és màximos tributos a través de que tothom en el món el veneri.
Per cert, veieu el Madrid a la final de la Champions?
Si no li toca el Barça abans, sí.
Sí, falta molt, per Déu.
Falta molt?
Si no li toca el Barça abans, sí.
Jo sóc jove i encara somio amb una final Barça-Madrid,
no,
que pot ser l'apocalipsi, sí, futbolística.
La teva joventut és la meva il·lusió, sí, d'assolir aquesta final.
Sí, sí. Seria,
la teva joventut és la meva il·lusió d'assolir-la.
Sí, sí, sí.
Seria
apocalíptica.
Però aquesta final no es podia fer a cap estadi d'Europa. Es tenia que fer algun estadi...
Dels Estats Units.
Aquests del Super Bowl. No, tampoc. Que hi ha cap 200.000 persones. Segur que allà seria apoteòsic.
Seria el partit definitiu, gairebé.
No hi ha cap estar en 200.000 persones, vull dir...
O ve un jefe, o ve un japonès
te l'envien
allà.
Te l'amplia, correcte.
Però vull dir que jo crec que falta molt, sí, i poden haver-hi moltes circumstàncies...
Un jefe compra el partit, el porta a Dubai, a un gran estadi, i convida els aficionats perquè vagin.
Però parlar d'un equip que vagi a una final, és que hi ha moltes circumstàncies que... Encara falten els quarts, falten les semifinals.
A veure, ahir precisament, si em permets...
Falta molt, però jo en aquest moment...
D'estat de forma, d'un poste...
Tot això d'acord, però jo en aquest moment, si tingués que fer una aposta, apostaria pel Barça o el Madrid a la final. Ja no dic la final Barça-Madrid, que seria l'ideal.
Espera que el Barça encara li queda més feina, encara. Perquè el Barça juga dimecres, juga a casa contra el Chelsea, i venim de l'anada un empat a un.
Sí.
I que va ser petroli.
Bueno, jo he vist els últims partits del Chelsea, i el Chelsea m'imagino que deu estar en una situació mental com la que té el Madrid a la seva lliga, a la Premier en aquest cas, que sap que no la pot aconseguir i mentalment estan molt per sota del seu nivell. I veu jugar amb molts jugadors i dius, aquests jugadors contra el Barça van fer un gran partit i aquí no els veus. Per tant, jo crec que serà un partit molt interessant. Hem de pensar que no pot jugar ni Iniesta, no podrà jugar Coutinho, i aquestes són dos baixes importants.
Hi ha qui diu, si em permets, hi ha qui diu que el futbol anglès està malsa, però crec que el futbol anglès no arriba ni al Madrid ni al Barcelona.
No, però
passa,
vull dir...
Llavors, mira, tenim l'exemple que despunta més el futbol anglès sense fer grans fitxatges, el Tottenham. Harpus, el Tottenham, i què li va passar al Tottenham? Amb un equip amb ofici, un equip veterà,
per mi eliminat injustament, injustament. La Juve va ser un equip que no va fer res. Vaig anar
això, això és de la Juve de tota la vida.
Amic meu, això és el futbol.
Sí,
jo permeta, quan un entrenador de futbol base diu és que hem fet un partidàs, quan te diuen això, quan te diuen hem fet un partidàs, jo t'ha dit que has perdut. No has fet un partidàs.
El futbol és un joc d'errors. Sí. I llavors saps, dos errors,
un cúmul de circumstàncies que et donen un resultat. Exacte. Segons la pilota si entra o no entra.
El que passa és que tu jugues contra un equip italià i sobretot contra la Juve en aquests últims anys, i és un equip molt competitiu, amb molt d'ofici, tant l'entrenador com els jugadors, i ells van i saben que fins a l'últim minut han de lluitar.
Però és que literalment, jo estava a casa, el Tottenham dominava, vaig anar a sopar 10 minuts, torno i ja guanyava a la Juventus 1-2 i dic, com ha pogut ser això?
No, és que això és típic.
Esteu parlant de les influències, la sort també influència. La sort, fixa't bé que la influència, si permeteu, la sort mai influència en els equips joves, en els equips tendres, sempre en els equips amb ofici, amb veterania, amb experiència europea, amb experiència mundial, que és sempre aquí, perquè sempre l'hegemonia dels jugadors amb aquest ofici marca molt els moments claus de cada partit.
Que decideixen.
I aquests errors puntuals no els fan.
Vam veure a Chiellini i Buffon, per exemple, a cada jugada de tall, els últims minuts, que eren, clar, són màsters d'això, d'aquestes jugades.
Tens un exemple, si em permets, al futbol. Quan un equip va últim, perquè li entri una pilota necessita 3 dies. Perquè quan un equip va primer perquè li entri una pilota, s'aprofita el que va últim perquè la fiqui dintre ell.
El que li va passar a l'Leicester
és un bon exemple.
Això és així. Sí. I l'àrbitre qui soleix expulsar més el que va últim que el que va primer.
Això són mentalitats, ja entra la part psicològica.
Això ho dic amb tot respecte.
Exemple més important dels últims anys ha sigut el Leicester en la Premier l'any passat. Va ser el clar exemple de que un equip mentalment molt poderós, amb una plantilla doncs normal, no era res per tirar coet, es va imposar.
És un cas per estudiar el futur, l'Leicester.
És com l'Atlético Madrid, molt especial.
Bueno, potser l'Atlético Madrid diferent, perquè té una estructura més sòlida, però és veritat que l'Leicester...
Sí, en aquests moments, però... l'Leicester on està?
El penúltim o...
No, està a mitja taula fregant descens.
Però on està? Què vol dir això? Que allò va ser...
Flor d'un dia.
Una temporada. El dia de la flor.
Sí.
No, però una lliga no és una flor. Guanyar una lliga...
No, guanyar una lliga és que comences bé, arranques...
I tu creus.
Vas traient resultats, tu creus. És el que li està passant al Girona.
Molt bé.
L'exemple que el tenim aquí, el Girona. No em poso al contrari. Estic en admiració.
Deixem Europa i tornem a la lliga domèstica.
Comença bé, surten bons resultats, van agafant confiança, agafen una confiança, i el que estan fent, la temporada que està fent el Girona, és brutal.
Això ho porta treballat fa 4 anys seguit. Fa 4 anys que està treballant els resultats que està assolint.
Sí.
Fa 4 anys.
Sí, bueno, que ha tingut els 3 anys seguits de pujar les...
El Girona aquells 3 anys, amb promocions i tot.
Amb promocions, la mala sort que ha tingut.
L'han creuat quan estava a punt. I crec que tot això és una conseqüència del treball. Coincideix que aquesta conseqüència tenen un entrenador que es diu Pablo Machín, que està fent una feina inaudita.
I uns jugadors que han mantingut la seva estància en el Girona i no han marxat.
I segueix jugant el 70% de la plantilla. Són jugadors que jugaven a segona vez, segona A.
És tu, l'any passat jugava a segona divisió anglesa.
A veure, m'hauria sapigut l'espanyol, en tot respecte també, que quants jugadors té de segona B o de segona A, del filial que sigui, estic jugant al primer equip.
Mantenen l'estructura de l'equip.
I a part de l'estructura, jo diria l'animisme, o sigui, la facultat psicològica, anímica,
l'orgull gironí.
L'entorn fa molt.
Avui juguen a veure contra el Deportivo, no?
Avui juguen a les 9 del vespre, Girona juguen a Montilivi, i ara ja tenen Europa, allà a l'horitzó,
és molt perillós aquest partit. Perquè el Depor es deu sentir ja ferit,
ofegat,
mortal. I el Girona, aquestes coses per un equip de futbol no són bones. Enfrenta com el Barcelona, que van a Màlaga. Van a Màlaga, tampoc és bo aquest partit.
Però no són bones, depèn de com ho afrontis, perquè el Girona, arribar a Europa seria una...
Però és un regal. És un regal, no és la meta.
Exacte, no és la meta. I no tindrà aquesta meta, no tindrà aquesta pressió. Li dona un plus,
Simplement dir, hem arribat aquí, anem a veure si arribem.
Si no arribem, ho celebraran igual.
Una mescla de futbol anglès d'abans amb el futbol actual d'anglès d'abans,
de possessió,
de ficar pilota i el futbol actual de molta pressió física, sí, molta pressió física, imposició, lo mínim però segur.
Sí.
Lo mínim però segur.
Per cert, l'amenaça de la setmana passada, que era la visita de l'Atlètic de Madrid...
A mi em va decepcionar molt.
Moltíssim.
Sí, a mi em va decepcionar molt,
no,
perquè
per mi, no?
Realment jo esperava un Atlètic de Madrid que anés a per al partit. Jo no sé si el Barcelona va saber... No ho sé.
No, el Barça, el Barça no va fer un bon partit, però
no,
és que l'Atlètic
és tallar totes les línies de passe cap al Griezmann i cap al Costa. Sí. Això és la base.
O sigui que va assegurar el Barcelona que l'Atlètic de Madrid no fes un bon partit.
Exacte, sí. Però vull dir que la base
del
partit...
Del Madrid,
ho heu dit molt bé i ho hem refrendat. Va assegurar que pogués fer l'Atlètic de Madrid un bon partit a través
de tallar-li els passes.
Que el senyor Valverde té agafada la mida al sistema que necessita el Barça per assolir partits encara
exacte,
que sigui per 1-0.
Exacte. Sí.
Per tant, la lectura és la Lliga està guanyada?
Gairebé el Sarró. Gairebé.
Jo diria un 75%, quasi
80%. Jo 85%.
No, però vull dir que el Barcelona, el pitjor enemic del Barcelona és el Barcelona. Vull dir, és anar al camp del Màlaga i guanyar, és anar al camp del Villarreal i guanyar, és el camp... O sigui, és anar... I el Barcelona tindria que perdre 4 partits amb els 11 que li...
Però clar, al darrere els s'han de guanyar,
sí, però vull dir, tots. Però per això que ja et dic 4 partits perquè els altres poguessin remuntar.
La Lliga per mi s'ha de convertir gairebé en un entrenament per la Lliga de Campions.
Doncs ho anirem explicant cada divendres a aquesta hora. Senyors, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu-siau. Adéu-siau.